I un dimarts més saludam a Vanessa Parellada, psicòloga. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia a tothom.
L'altre dia es posa fil a l'agulla al tema de la depressió i avui seguirem parlant-ne.
Avui cosim amb el fil que hem posat a l'agulla.
Molt bé.
M'ha arribat un article, un escrit, que una persona molt coneguda de Formentera va fer en el diari d'Eivissa fa uns anys.
Sí.
I m'ha commogut tant, està tan ben escrit i està tan ben explicat i és tan commovedor que, si em permets, llegiria alguns fragments abans de començar amb el tema, perquè és que il·lustra tan bé el que és i el que jo després tenia previst tractar, que després anirem recollint trossos de l'escrit per anar
il·lustrant.
El títol m'has enganxat. Crec que era...
Vull dir, per buscar-lo i anar veient de què en parles.
Sí.
Saps?
Era la depressió com a quimera o com a heretgia. La depressió com a heretgia.
Molt bé.
Era. I comença dient... bé, fa com una petita introducció. Vaig llegint fragments. La depressió es cova dins d'un mateix a foc lent. Durant anys, progressivament, és com un estol de formigues que t'acompanya arreu. Cada cop més gran, cada cop més molest, però t'hi acostumes. En racionalitzes els símptomes, normalitzes l'avís, aprens a viure amb el malestar permanent. Fins que un dia l'estol ja no és de formigues, sinó de paneres. I de sobte, com el bolet atòmic damunt Hiroshima, la depressió esclata dins teu. Tot s'esquerda, tot trontolla, senzillament ja no pots amb la teva ànima... Estàs tan esgotat que arribes a preguntar-te si no seria millor morir-te per descansar d'una vegada, perquè ja no dorms a les nits, cada digestió és una tortura, els pulmons sempre encongits són l'amenaça constant de l'ofec, el cor et batega a l'orella, tot el cos se t'inflama, et cau la barba, no et reconeixes al mirall de prim que estàs, i el vertigen s'apodera literalment de tu en l'infern d'una somatització incontenible. Per qui la pateix és devastadora. La depressió no és un moment de tristesa, una emoció aquesta completament normal, quan, per exemple, se'ns mor algun ésser estimat, i tampoc té a veure amb el temperament. Un pot ser de caràcter més melancòlic o pusil·lànima i no deprimir-se mai. La depressió és una altra cosa i no té res a veure amb cap altra malaltia. Lamentablement, però, avui se n'ha vulgaritzat el terme i el fem servir per tot. Segueix. De per què ens deprimim s'han escrit molt. No entraré a fons en els motius, tampoc me'n considero un expert, només dir que, sense obviar el component genètic clau en alguns afectats, és innegable que el context social i els seus valors hegemònics en el que avui es desenvolupa la nostra existència actua com un condicionant de pes en l'augment de la patologia, tal com ja van advertir en el seu temps pensadors com Fromm, etc. La qüestió és que la depressió considera que és, paraules textuals, una putada en qualsevol lloc, però Formentera ho és encara més. I per això també m'ha agradat aquest article, perquè a sobre contextualitza a l'illa. I diu, m'explico, la persona deprimida pateix molt, ha de fer front a la intolerància absoluta davant la més mínima situació d'estrès, la situació més banal o la responsabilitat més lleu es converteix en una muntanya insuportable. També el llindar del dolor queda rebaixat de forma humiliant i qualsevol petita molèstia es torna horrible, apareixen disfuncions cognitives. A tot això cal afegir-hi un cap que queda presoner d'idees que t'enfonsen encara més: la culpa, la negació, l'obsessió o la incomprensió dels altres. No pots evitar pensar que et veuen com un neuròtic o com un hipocondríac. Així, per exemple, en una comunitat tan petita com aquesta, desproveïda de l'aixopluc de l'anonimat, les visites d'urgència recurrents a l'hospital quan no saps què t'està passant són doblement lacerants, com ho és l'anada a la farmàcia per adquirir depèn de quin fàrmac. Però per damunt de tot, la característica de la depressió que la converteix en un autèntic mal tràngol en un lloc com a Formentera és la incapacitat de sentir plaer, de qualsevol mena. El deprimit deixa de riure durant molt de temps, no gaudeix absolutament de res, i aquesta és una illa feta per la fruïció. La gent que hi viu és generalment feliç i celebra la vida en cada àpat, i la gent que hi viatja de vacances ho fa per ser feliç també, i solen ser-ho. I enmig hi ets tu, en ple mes d'agost, que no saps on amagar-te, amb una preciositat d'illa que et cau damunt, plorant d'esgotament davant qualsevol, sentint-te l'home més sol de la Terra. Com goses trobar-te així de malament en el paradís? I aquí és l'essència de l'heretgia que ell deia en el títol, no? De la depressió, la majoria de la gent se'n surt, són mesos o anys de tractament i recuperació a diversos nivells. La vergonya d'entrar a la farmàcia remet. Arriba un dia en què ja no cal creuar més a Eivissa, fer teràpia, i els viatges mensuals a Barcelona de visita a la psiquiatra són rutinàries, et coneixes més, comprens l'estigma de la salut mental, et reconcilies amb tots els que tu creies que no hi van ser i reconeixes el trastorn quan aquest ronda algú altre. I tornes a permetre, doncs, que Formentera sigui aquest lloc meravellós en el que gaudir i en el que, sentir-te, doncs, en pau i alegre, no? M'ha semblat, mira, se'm posa la pell de gallina l'altra vegada.
La depressió com a heretgia. El recordo aquest article, el diari d'Eivissa, el va publicar la nostra companya, en Bernat Masferrer.
Així és.
A mi em va impactar molt l'article en el seu dia. I saps què em va impactar més, també? Que durant una sèrie de setmanes, després d'això, és que no sé si l'he comentat amb ell, em va venir gent diversa, variopinta, dient-me...
Que amb ells també els havia passat.
Sí, i m'ho explicaven a mi.
Ja.
No? Com si jo fos la seva... Bueno, com que sóc la seva parella sentimental una mica.
Radiofònica, no?
I bé, vull dir, aquest article va tenir com un impacte, com dir-te, com de baix perfil, però molt profund.
Això és el que passa amb la depressió. Quan algú té la valentia, com el Bernat i com altres persones que han fet en aquesta illa, de significar-se públicament dient que pateixen o que han patit un trastorn com la depressió, reben una onada de reaccions de persones que també hi han passat i tots tenen en comú aquest component de sentiment de culpa, de vergonya, de sentir que està deprimit, no n'hi ha per tant, no? Dèiem que l'ansietat és un excés de futur, l'estrès un excés de present i la depressió és un excés de passat. Moltes vegades ens quedem ancorats en un passat, en una manera de fer les coses, en alguna que ens ha passat, en coses que no tenim resoltes, i és que ho explica molt bé. Es cova durant anys. Una depressió no ve d'un dia per l'altre. Alguna pregunta que ens han fet arribar era si hi havia avisos, i sí que n'hi ha d'avisos, i a més el Bernat ho explica molt bé, no? Aquesta sensació de que hi ha com un estol de formigues que t'acompanyen per tot arreu, aquesta sensació d'una neblina, d'algú que tens que et ronda, que no et passa res, però...
És una cosa molt lleu, no? Formigues, però...
Després són paneres. És que, a més, està tan ben trobat l'exemple. Primer formigues i després paneres, no? Amb el fàstic que fan, en general, les paneres, amb lo molestes i repugnants que són, no? Aquesta sensació que en generen de... Llavors, aquesta qüestió del desig de morir. És molt dur sentir això, però és que realment les persones que es troben en aquesta situació no volen deixar de viure, el que volen és deixar de patir. I de vegades és tan profund el pou en el que cau una persona amb depressió que considera o creu o té la certesa de que l'única solució en aquell moment, estan tan enfonsats que l'única solució que troben és acabar amb tot. I també hi ha, de vegades es considera que les persones que volen acabar amb la seva vida són covards, però plantejat d'aquesta manera i vist amb aquest tipus de, amb aquests ulls, és un acte d'amor cap als altres i de valentia fins i tot, perquè consideres i creus i sents en cada cèl·lula del teu cos que els altres estaran millor sense tu. O sigui, no estem parlant d'una simple tristesa, que és... Per això m'ha agradat llegir-ho, perquè realment posa la pell de gallina aquest relat i entens ben bé el que és sentir una depressió. És tot això que explica, a més el malestar físic, no? El malestar digestiu, el no poder dormir, el sentir que no pots amb la teva ànima. O sigui, sentir tristesa. La tristesa és un dels símptomes de la depressió, però hi ha molta gent que sent una tristesa que és temporal, que pot tenir a veure amb altres coses, amb un pic d'estrès, que ja vam dir que alerta amb l'estrès, perquè sostingut pot provocar tristesa i fins i tot pot acabar provocant una depressió. Però no és només tristesa, la depressió, no? De fet, és una de les malalties més incapacitants, fins i tot diuen que més que el càncer, perquè és la devastació. La depressió és la devastació de la persona. I un altre tema que aborda, que em sembla molt interessant, és el tema de la medicació. És un altre tabú, que ja n'hem parlat alguna vegada. Quan una persona està en aquest estat en el que descriu el Bernat, hi ha un desequilibri a nivell químic en el cervell que fa que la persona deprimida entengui el que el terapeuta li està dient que hauria de fer i vegi lògiques les coses que, i a vegades fins i tot no entén, és que ho tinc tot i no sé per què em sento així, no? O voldria fer això que em dius que faci i no puc, no sóc capaç. En aquests casos és quan va molt bé la medicació, perquè en 3 o 4 setmanes, que és el temps que dura en equilibrar-se els nivells de serotonina en el cervell, aquella persona segueix tenint una depressió, segueix estant malament, segueix havent-hi coses que treballar, però ja pot treballar-les. Ja està, és com una persona que té anèmia intentés entrenar-se per córrer una marató.
Clar.
Està molt bé entrenar, i de fet, si no entrenes no la correràs, però és que si tens anèmia, és que no pots amb el teu cos, clar, físicament no pots amb el teu cos. Per tant, primer, anem a restablir els nivells químics que li fan falta en el teu cos, del que sigui, sigui de ferro, de serotonina o del que faci falta, i després ja t'entrenaràs per córrer la marató. Mm. Doncs aquesta combinació medicació receptada i controlada per un psiquiatre, que això també és algo que hem dit diverses vegades, i és molt important que el seguiment de la medicació psiquiàtrica la faci un psiquiatre, que és una manera també de donar importància a la depressió, no és algo d'un metge de capçalera, és de l'especialista en psiquiatria.
Sí, però a més, o sigui, això ho dius, que no és d'un metge de capçalera, perquè saps que hi ha casos.
Per això insisteixo tant, a vegades en els metges de capçalera els hi costa molt derivar en els pacients a l'especialista, i són ells mateixos els que recepten antidepressius.
Així és.
I no ha de ser així.
Perquè i moltes vegades, és que a mi m'ha arribat un cas concret que condiciona mantenir la baixa d'aquella persona que passa una depressió, sí, perquè aquesta persona li faci cas a un metge que no és especialista en psiquiatria. Exacte. I es mediqui amb el que li diu el metge de capçalera.
Per això és important, quan tenim oportunitat, insistir en aquest tema, perquè les persones que es trobin en aquesta situació sàpiguen que tenen el dret de ser visitats per un especialista i poden fer una queixa.
També és veritat que la ràtio de psicòlegs de la salut pública per 100.000 habitants que tenim a Espanya és de les més baixes de la Unió Europea.
Sí, però, per exemple, la psiquiatra ve a Formentera els dilluns i és una persona super, super amable, super receptiva, que et diu, si no et donen cita amb jo, vine si estàs malament, i et presentes aquí sense cita ni res. Tenim una psiquiatra, tenim un recurs, i a part hi ha una psicòloga també que ve, no? Però, ostres, hi ha uns recursos per la gent de Formentera que tenen dret a tenir aquest recurs, i s'ha lluitat molt perquè hi hagi un servei de psiquiatria setmanal. Bé, sí, cada dilluns, doncs, ostres, deriva la gent. Una depressió no és una cosa menor, perquè tu la vagis tractant, que segur que es fa amb tota la bona intenció, eh? No vull dir que hi hagi una intenció dolenta.
D'això no hi ha cap dubte, sí.
Però de la mateixa manera que un trastorn hormonal el controla un endocrí i que quan tens alguna cosa en els lligaments doncs vas al traumatòleg, si tens una depressió has d'anar al psiquiatre. I després, el bo és combinar-ho amb una teràpia. Sí, les dues coses, perquè si...
Amb una teràpia psicològica, sí.
Sí, si tu tens... Tornant a l'exemple de la marató, els nivells de ferro ja els tens molt bé, però no entrenes, igual segueixes al cap d'un temps que tornes a estar malament. Mm. Si tu vols córrer la marató, necessites les dues coses, tenir el cos bé i un entrenament per donar el màxim, no?, del cos. Doncs, tornant a l'exemple de l'ordinador que dèiem en els primers programes, reprogramar certes coses ajuda molt a anar a teràpia, no? I llavors també una altra cosa que diu l'article, que se'n surt, no? Te'n surts de la depressió.
Sí, sí,
no és
mesos
una cosa.
O anys. Sí.
Sí, mesos o anys, tenir paciència, aprofitar per revisar coses. Una pregunta que ens van fer arribar també era com gestionar les recaigudes, que és una cosa que angoixa molt. Quan comences a prendre't antidepressius, al cap de 5 mesos, 6 mesos, et sents que ja està. Que ja està tot bé, et sents molt, molt... Si fas l'antidepressiu ben fet i una teràpia, sents que ja estàs a tope. I llavors hi ha molt la tentació de deixar-los. I els antidepressius va molt bé prendre-se'ls un temps, uns mesos, i fer cas al que la psiquiatra et digui. Si la psiquiatra et diu que sí i t'ho pauta, fes cas. Si et diu que no, no els deixis. I si et diu que sí i te'ls pauta, no et saltis la pauta. Perquè tarden 3-4 setmanes en fer efecte, perquè renivellen la química cerebral, però després, si tu ho treus de cop, generes un desequilibri químic que pot fer que tinguis una recaiguda. De totes maneres, les recaigudes no són més que moments puntuals en què has de reajustar coses i seguir. Igual que quan t'entrebanques i caus, doncs t'espolses, t'aixeques i segueixes caminant, no et quedes a terra per sempre perquè has caigut, no? Doncs en el cas de la recaiguda en la depressió, amb altres malalties, és el mateix. Revises perquè hi ha hagut aquella recaiguda o simplement acceptes que a vegades hi ha coses que no van a la velocitat que tu voldries i és normal tenir aquestes recaigudes i no has de sentir-te fracassat perquè has tingut una recaiguda, ni has de sentir que ho estàs fent malament, sinó simplement seguir caminant. I el tema d'una altra pregunta que també és recurrent, però quan deixi la medicació tornaré a estar com estava abans? És la medicació el que em fa... Perquè a mi m'agrada com sóc ara.
Clar.
Quan deixi la medicació, tornaré a ser la persona que era abans de la depressió o quan vaig començar a estar deprimida o seré ara o aquesta persona que sóc ara és artificial perquè estic prenent aquesta medicació. La medicació no fa miracles. Reequilibra la química del cervell, però no et converteix en una altra persona. Mm. La persona que tu ets, quan et sents bé, perquè la medicació et fa efecte i perquè la teràpia està funcionant, és la persona que ets tu. La persona que igual hauria sigut sempre si no haguessis tingut aquesta depressió o si haguessis començat a treballar-te abans. No hem de tenir por de prendre aquesta medicació i de què passarà quan la deixi. Doncs no passa res. La deixes quan toca, pautes amb la psiquiatra al anar-la deixant a poc a poc i després ets aquella persona que hauries volgut sempre ser o que ja eres, però hi havia coses que potser no gestionaves prou bé. Però l'avantatge o la grandesa de la medicació antidepressiva és que no genera addicció, no crea dependència, no transforma en una altra persona. Anys endarrere sí que hi havia alguns fàrmacs que podien tenir uns efectes secundaris que era com, de cop eres una persona una mica estrambòtica, però era la medicació la que t'ho feia, no?
Sí.
I després això ja ha millorat molt amb els anys i si alguna medicació... antidepressiva que no et va bé, doncs se't pot canviar. Per això és important que hi hagi el seguiment d'un psiquiatre que està al dia en tots els antidepressius, en el més modern, el que funciona ara, el metge de capçalera pobre, doncs ha d'estar pendent de moltes coses, no? El psiquiatre, de les novetats de la medicació psiquiàtrica. Per això és important que ens faci el seguiment ell. I no tenir por de demanar ajuda també és molt important. Cuidar-se molt, és que insistim molt en cada programa de... estar molt pendents de nosaltres, de les coses que ens passen que no són com sempre, d'aquelles coses rares que ens passen que abans no ens passaven i ara sí, o coses que no haurien de ser normals i que hem normalitzat, com també diu l'article, sentir-nos cansats sempre, sentir-nos que ens pesa l'ànima sempre, sentir que qualsevol cosa ens altera, molt irritables, que qualsevol cosa ens fa saltar, això no és normal. Val? Això no és normal. I està cansat de tot, el llindar... És que ho explica molt bé el Bernat. Que qualsevol cosa petita t'afecta, qualsevol petita decisió és una muntanya, això no és normal.
El llindar del dolor és, com ho diu, humiliantment baix.
Humiliant.
No?
A més m'ha agradat molt perquè a vegades hi ha la tendència de pensar que la depressió és una cosa que afecta molt a les dones, i sí que percentualment hi ha moltes dones, però també afecta als homes. Malauradament no ens lliurem de la depressió, ni homes ni dones. I llavors m'ha agradat molt doncs, això, que fos ell... I des d'aquí felicitar-lo per la valentia que va tenir en el seu moment i per la bellesa que té la manera en què ho explica i que ho escriu, tot i ser una cosa tan crua, ho fa d'una manera tan poètica que realment et fiques... I és que és exactament això el que se sent, el que sent una persona amb depressió.
L'article anomenat La depressió com a heretgia, publicat al Diari d'Eivissa el juliol del 2020, ara farà 4 anys. Doncs havíem tornat a parlar una jornada més amb la Vanessa Parellada, psicòloga de la depressió. Seguirem abordant aquest assumpte les pròximes jornades i altres vinculades amb la salut mental, sempre una mica pendents del que a vosaltres us vingui més de gust. Ens podeu enviar correus electrònics a info@radioilla.cat si teniu algun dubte en relació a temes de salut mental perquè ho abordin a Vanessa, o si no també en els podcasts que anem publicant amb ella, doncs també hi ha les referències a les seves xarxes socials i també es podeu posar en contacte directament amb ella. Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.